A IB3 Ràdio, Múltiplex. Amb Sergi Marcos.
Són les 5 i 5 minuts, aquesta és la tercera hora del Múltiplex d'avui, dijous 11 d'octubre de 2018. Habitualment aquesta és l'hora de la cultura, el Múltiplex, l'hora dels entusiastes. Però avui combinarem els continguts culturals també amb les darreres informacions que ens arriben de les inundacions i les torrentades del Llevant de Mallorca. En tot cas, una hora de ràdio per endavant, Cati Moyà, Margalida Grimalt. Ben retrobades.
Així és, igualment. Ben retrobats. Bon dia. Seguirem amb la mirada posada allà, amb testimonis en viu i en directe, amb els companys dels serveis informatius amb qui connectarem tot d'una perquè ens facin arribar les darreres hores, però com bé deies, també mirarem de recuperar a poc a poc aquesta normalitat i reprendre l'actualitat cultural, Margalida, que per exemple ve carregada de novetats literàries.
Exacte. També posarem l'atenció en els Premis Vila de Lloseta d'enguany i parlarem amb l'escriptor Premi de Novel·la 2018 Josep Massanés i també amb el poeta i Premi de Poesia Guillem Benejam.
Que són menorquins, no?
Són
curiosament,
menorquins,
els dos.
Sí.
Els dos guanyadors d'aquest premis
mallorquins, en aquest cas. Premis que s'atorguen a Mallorca i que han estat, efectivament,
curiós.
Dos dels tres, sí.
I amb un ull posat en tot moment a la darrera hora de Sant Llorenç i els altres municipis afectats per les inundacions. Tot això des d'ara i fins a les 6 de l'hora baixa. Alberto Guillenes a les vies del so, Xavi Fullana a la producció. Ara volem fer una mica d'història, mirar una mica cap enrere, perquè les inundacions a les Illes Balears s'han anat produint al llarg de la història, tot i que mai haguessin agafat aquesta magnitud ni a nivells de danys ni en víctimes mortals, per suposat.
La darrera víctima mortal es va produir l'any 2007 degut a una torrentada Puigpunyent quan caigueren 100 litres per metre quadrat en una hora. L'episodi més important que havíem viscut fins ara, però, són les inundacions de l'any 1989 que varen afectar tot el Llevant de Mallorca. Precisament Sant Llorenç va ser un dels municipis més afectats, juntament amb Manacor, Artà, Felanitx, on hi hagué 3 víctimes mortals, i Campos.
Municipi aquest darrer on hi hagué importants pèrdues materials, sobretot de caire agrícola i ramader.
Així com va anar baixant l'aigua, veig la gent que se n'anava fora vila a veure bé aquella casa que tenia tal puesto, o aquell hort, com hi ha quedat, si no. I llavors es van començar a sortir més animal mort, sobretot Campos, en aquells anys encara era una zona ramadera molt important, i van començar a sortir coses, més coses, arbres rebassats, arbres que es van morir després, pràcticament tot sou faus, que era el que hi havia més en aquell temps, pues, s'havia quedat arrasat, tot això, amb una paraula, van ser dies, jo crec que els posteriors van ser dies trits pel poble.
Entre les 6 i les 11 del matí de dia 6 de setembre d'aquell 1989 es registraren 203 litres per metre quadrat a la zona de Sant Salvador, 250 a Espicot, més o manco els mateixos que a Manacor i Porto Cristo, i 160 a Felanitx. Al nucli de Manacor s'hi produïren moltíssimes pèrdues quan el torrent de la cabana es va desbordar.
Se va formar un senyor tap que no deixava córrer més aigua amb aquest nivell que ara va pujar més. I tenim que el lloc on va pujar més el nivell de l'aigua va ser en el cap de cantó, entre l'avinguda del torrent i el carrer de la Pau. Aproximadament 1,90 m, 2 m.
Vimos que passava mucha suciedad por la avenida, un chiringuito de helado que había en las perlas orquídeas, Y entonces dijimos, pues aquí pasa algo. Torrentes ha desbordado, fuimos a dar la vuelta y yo ya no pude entrar dentro del taller. Y cuando ustedes ven, pues aquí, el nivel del taller, pues mide el agua que entraba y en la calle pues pasaba el agua, ya le digo, sí, de este nivel más o menos. Fue un desastre esto.
I per moment de veure el nou, nosaltres érem un grup que havíem de berenar i amb això se va començar a venir molta d'aigua i venien contenedors d'això de pitja pedrer i pejaven en el cotxe i cotxe i contenedor per avall. I llavors va venir un contenedor i hi havia una caseta que venia engelat i li peia un cap i se'n va anar a caseta i contenedor per avall.
Tot això era Manacor, el paisatge era també desolador a Porto Cristo, on la riuada va cremollar barques que es desfeien dels pantalans del port i acabaven dins la mà, moltes d'elles enfonsades i irrecuperables.
On hi hagué víctimes mortals, però, va ser a Porto Colom, escoltant Bernat Artigues, qui era en aquell moment batle pedani d'aquell nucli.
Era una causa impressionant, no sabíem mai. Pujava per damunt sobre una llesta més dos pans. Entrava per darrere i sortia per allà, que no s'ha posat. A davant, els cotxes, per si un fos de llorobes, s'anaven a la mà. Quatre cinc cotxes van anar a la mà. Un va pegar de Montsa Barca, que havia en el racó. No, però era un desastre. Una dona que, ben al malto, el lletrero, va aturar un cotxe, que també el s'enduia, el xòfer i la seva sangre, i paig a paig va anar a recorrer dels morts de les cieses, perquè la llana s'havia seguit a la mà. Era un carrer gras. El torrent d'aquest carro, se'n va donar per l'hotel, perquè davallava, però hi havia 4-5 metres d'aigua, i se'n va donar una doneta, va trobar un morot que va enterrar dels joves. Va ser unes fetges inolvidables, ja. Molt trist, molt trist.
En aquell torrent en concret hi va haver 3 morts, treballadors de l'apartotel El Corso, que van morir ofegats a la planta baixa de l'edifici. Un edifici, hem de recordar, que continua al mateix lloc, al bell mig del curs del torrent, i que continua obert.
Aquelles tempestes deixaren també morts a Eivissa, 2 turistes, València i Tarragona, 7 en total. Hi va haver 14 carreteres tallades, 3 ponts caiguts, molts altres ben danyats i va desaparèixer l'arena de la majoria de platges de Llevant. El que provocant les persones que ho visqueren, però, és difícil d'oblidar.
Tot que a nivell d'un metro tot se'n va a la mesura i des d'aquest dia fins a que tornes a tenir una vida normal passen molts de dies. Inclús passen 15 anys que potser toques qualque cosa de passar finca, encara surt terra d'aquell dia.
Van anar ser un dia molt trits aquí a Manacor, perquè tot el torrent, tot el que està venida, van haver de tirar seràs tots en el carrer, perquè mobles i tot això. Me recordo que va venir hasta la reina va venir a veure-ho. Que va ser un desastre. Mañana fa cap a pena. Recordar allò.
Uns testimonis que apareixien al documental especial Calabruix, Torrentada, producció d'IV3 Televisió.
I a aquesta hora volem connectar amb un dels punts d'interès informatius d'avui dijous, que és el nucli de Son Carrió, que pertany a Sant Llorenç des Cardassar. Com ens han explicat també en el decurs d'aquest programa, molt afectat. Potser no hi ha tantes imatges, no hi ha tant de vídeos, però la torrentada passar pel vell mig del nucli i afectat moltes cases. I precisament hi ha allà un company dels serveis informatius d'aquesta casa, escoltant renous en directe ja d'helicòpters i de les tasques que es duen en terme. Saludem Marc Ferrà. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia. Ara mateix ho explicàveu, hi ha un helicòpter que es troba aquí sobrevolant la zona. Som just al torrent de Ses Planes, passat al poble de Son Corrió, o millor dit, els camps pròxims al torrent, que durant la riada van fer pràcticament de llit. Des de la Guàrdia Civil ens han explicat que a prop d'aquí han trobat la motxilla del germà del nin desaparegut, que a hores d'ara continuen cercant. També, perquè vos situeu, estem a un centenar de metres aproximadament d'on també van trobar el cos de la mare del nin que encara cerquen. Al llarg del torrent es despleguen centenars de membres de la Guàrdia Civil que amb canyes fines o amb pals van fent una batuda per tota l'àrea intentant trobar algun restes o el cos de l'al·lot desaparegut. També molts de veïnats de la zona, ara xerràvem amb una al·lota de Son Carrió que mos explicava que després de dinar han fet una crida i són molts els veïnats que també s'acosten fins a aquest punt intentant ajudar els efectius. Des de Son Carrió fins a Sillot, per on transcorre aquest torrent de ses Planes, i segueixen treballant a hores d'ara membres, com dèiem, de la Guàrdia Civil, també veïnats i veïnades de la zona.
Marc, i per les imatges que emet i altres televisió, és una tasca que es fa pam a pam, podríem dir, no?
Clar, és una tasca complicada, sobretot perquè hi ha molts damunts de vegetació, sobretot ara veiem un pòster d'electricitat on veiem que ha acumulat fins a 2 o 3 metres de vegetació molt espesa. Clar, s'ha d'anar mirant bocí per bocí, comprovant pam per pam, com explicàveu, amb aquests pals fins, amb canyes, anar punxant, per dir-ho d'alguna manera, aquesta vegetació. També les zones on hi ha més brutó. També veiem aquí els membres del grup subaquàtic de la Guàrdia Civil capbussats dintre del torrent, gairebé amb aigua fins al pit, també comprovant dins el mateix llit del torrent que encara queda aigua embassada. Qualsevol senyal, qualsevol pista que puguin trobar en relació al nin desaparegut que hores d'ara continuen cercant.
Continuen aquestes feines de recerca d'aquest infant a Son Carrió. Marc, tu ahir eres a Sant Llorenç d'Escardassau, dèiem ara que tal vegada no ens han arribat tantes imatges precisament de Son Carrió, però tu que has estat a les dues bandes, m'imagino que la imatge del pas del torrent pel poble és més o manco la mateixa, no?
Perdona, és que ara just me demanaven que me retirés d'aquesta zona. Perdona, Cati. Digues.
No, esclar, primer de tot, evidentment, primer de tot la seguretat de tots. Només faltaria, però dèiem que no ens han arribat tantes imatges, precisament, per exemple, del nucli de Son Carrió, però tu que ahir trepitjaves Sant Llorenç d'Escardassà i avui ets a Son Carrió, m'imagino que la imatge, el paisatge que deixa el pas del torrent és més o manco la mateixa, no sé si amb tanta intensitat, però com a Sant Llorenç d'Escardassà. Ens dèiem que a Son Carrió tal vegada ja no anava amb tanta força.
Bé, el que puc explicar jo a Sant Llorenç, perdoneu, just ahir no vaig estar allà, però aquí el que puc explicar, no preocupeu, el que puc explicar és que veiem pràcticament una zona de camp. El torrent realment té un pas molt estret, vull dir, veiem el que és el torrent en si, però els camps del costat pràcticament s'han convertit en llit d'aquest torrent, encara queda aigua acumulada, també, com deia, molta brutó ara. Aquí a prop tenim una farola, també una màquina per fer ciment que està entre la brutícia que va arrossegar l'aigua i també cables d'electricitat que creuen d'un costat a l'altre de pòsters que han caigut i que ara creua el torrent d'un costat a l'altre.
Encara.
Això és un poc l'imatge, som a un centenar, 150 metres de Son Carrió, veiem l'església des d'aquí on estem, i tant des d'aquest punt com fins a arribar a la desembocadura d'aquest torrent, com dèiem, a Sillot, hi ha membres, voluntaris, veïnats i veïnades de la zona per intentar trobar qualsevol pista d'aquest nin que encara roman desaparegut.
Idò, aquesta és la fotografia sonora ara mateix, aquests esforços, tanta de gent, els professionals del dispositiu i els veïnats també, com ens explicaven també a la primera del Multiplex avui, colze a colze, tothom fent feina allà. Marc Ferran, moltes gràcies, tornarem a connectar amb tu abans de les 6, si hi ha l'oportunitat. Moltes gràcies, bona feina.
Seguim per aquí pendents de qualsevol novetat.
Perfecte, gràcies Marc i en Toni Cardell, que és allà amb ell també, amb la unitat mòbil d'IV3 Ràdio. Ara hem de tornar a Sant Llorenç, perquè allà també hi ha una companya dels serveis informatius, Cati.
Efectivament, en aquesta hora podem connectar amb Marta Montoya, que ens atén, ja han connectat amb ella fa una estona. Marta, bon dia.
Bon dia, companys. Idò, a mi baixar fa uns instants ja pel poble membres del servei d'emergència i per ara els que ens poden contar si hi ha hagut una falsa alarma sobre un derrumbament d'una casa a Sant Llorenç. El que sí ens conten és que apareix que un home ha caigut netejant un dels immobles, s'ha mogut cap allà als serveis d'emergència, però tot pareix que és un ferit lleu. Recordem que hi ha molt de fang és molt fàcil patinar i s'ha d'anar alerta. Al poble hi ha moltíssim de voluntaris, hi ha carrers que pràcticament no es pot ni passar de la quantitat de mobles que hi ha a de fora, però la cooperació i l'ajuda que podem veure és màxima. Voluntaris, veïnats i forces de seguretat no han aturat en tot el dia, han vist imatges dures, però dona esperança veure com tothom es mou per ajudar.
Realment, la imatge que avui hem anat recordant de tota aquesta gent que s'acosta precisament a oferir el seu ajut i també aquest aclariment que fa és perquè efectivament ens arriben moltes notícies i anar contrastant-les i saber exactament què és el que passa a Sant Llorenç.
Exactament, ara mateix jo m'atropo en el punt de control i si el que sí que és veure és que no atura de baixar gent, és per jo el més impressionant, perquè és que no atura de baixar gent cap a baix i no és que torni molta gent cap a dalt, és a dir, hi ha voluntaris que m'he trobat a mig del poble que duen aquí des de les 7 del matí i no han aturat ni un segon a l'espai 36, és veure que estan donant també moltes ajudes, estan donant aigua, estan donant menjar, estan donant eines per ajudar i la gent no està aturant i està ajudant moltíssim.
Per la gent que ens pugui estar sintonitzant, Marta, avui de matí la recomanació oficial per part de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassaire, que la gent que anava fins a Sant Llorenç, primer, que no hi anés més gent si no era estrictament necessari, i segon, que els que ja eren de camí aparquessin a les afores del poble. Supos que aquest aspecte continua sent el mateix en aquest punt, no?, de la jornada.
Sí, continua sent el mateix, però ara veure que també hem pogut parlar amb gent del poble que ha fet cas omís de tot això, ha aparcat a carrers a fora del poble, ha aparcat a camades i entren per altres parts del poble, entren per davant del centre de control, la gent no atura d'arribar. No sé molt bé per quins indrets deuen entrar, però ara veure que cada vegada hi ha més gent.
Molt bé, Marta Montoya, moltes gràcies per aquesta connexió i tornarem a connectar més tard, bé al Multiplex o bé a l'informatiu vespre. Moltes gràcies, bona feina.
Gràcies, adeu.
Nosaltres fem una aturada pels anuncis i continuem amb més coses.
De dilluns a divendres, de 3 a 6, Multiplex, a IB3 Ràdio. Actualitat. Anàlisi, cultura, Múltiplex.
Són les 5:25, seguim en directe al Múltiplex d'IB3 Ràdio i tot i que seguim amb la mirada posada a llevant de Mallorca i actualitzant la informació en qualsevol darrera hora que ens pugui arribar en aquesta hora que habitualment dedicam a la cultura, el que feim ara és parlar-vos de dues novetats editorials, dos dels tres premis Vila de Lloseta d'enguany que han estat Margalida per dos menorquins.
Sí, en la seva 19a edició els guardons de poesia i narrativa han estat per dos autors de Menorca, el primer de poesia per l'obra Calç Morta de Guillem Benejam i el segon de narrativa per Jo tenia 10 oliveres, de Josep Massaners.
I el Premi al Poemari de Poesia Inèdita per La Crostera, de Cati Coll. Avui, però, conversam amb els dos autors menorquins guardonats i, en primer lloc, Josep Massaners, saludam, que ens acompanya des dels estudis d'IB3 a Menorca. Hola, Josep, ben retrobat.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Dèiem aquest títol, Jo tenia 10 oliveres, un títol que, amb aquest passat, amb aquestes 10 oliveres, aquesta imatge bucòlica, entenem, ens parla de nostàlgia, de canvis que afecten directament a la vida dels protagonistes, no?
Sí, jo volia que, d'alguna manera, buscar una imatge que fes referència a estar lligat a la terra, i com aquest vincle que un té a la terra, sobretot pensant doncs, que la història que conto és una història que està ambientada a Síria, a la guerra, i de com els personatges doncs, a millor han d'optar per decidir marxar i com aquesta qüestió de les oliveres és d'alguna forma la manera de sentir-se vinculats a la seva terra.
I per què decideixes escriure sobre aquest conflicte en concret, sobre la guerra de Síria?
La veritat és que és per un cúmul de circumstàncies. El fet de ser una guerra no em venia gens de gust d'escriure-hi, però la veritat és que hi va haver una sèrie de circumstàncies que van dur una mica per acumulació. Primer, una sèrie de notícies que vaig llegir al començament de guerra, escrites pel guanyador del Goncourt, en Jonathan Liddell, que va anar fins a Síria, va fer una sèrie de reportatges. Després, doncs, les imatges dels drons, que eren doncs, molt impactants, i també la crisi dels refugiats, la crisi terrestre dels refugiats i de com es van tancar les fronteres. I finalment, doncs, una conta de Twitter d'una nena de 8 anys que anava penjant les fotografies del seu dia a dia, que es va fer molt, molt, molt coneguda, i que ella, al final li van bombardejar a casa seva, però al final va aconseguir amb la seva família doncs, fugir cap a Turquia i avui en dia està a Nova York. I al final tot això és com, al final vaig dir, bé, doncs escrivim sobre aquest tema perquè realment a mi em tenia com molt impactat i vaig decidir escriure aquesta novel·la que pel que m'arriba doncs, està agradant força.
En tot cas, Josep, deies, no és que t'interessàs gaire precisament parlar d'una situació de guerra o a principi, a priori, d'un conflicte, no és la primera vegada que ho fas, però ja has ambientat altres novel·les teves, per exemple, La vall de la matança sobre la guerra civil espanyola, tot i que d'una manera diferent que aquesta, però de les situacions de conflicte d'aquests moments, per exemple, d'aquest testimoni que deies ara, aquest infant, tu com a escriptor, que n'extreus, hi ha un punt humà que és allò que realment t'aporta en aquests moments i que és el que forma part de qualque manera de la teva obra?
Jo, per mi, el que està molt clar en aquesta mena de situacions o la lliçó que aprenem és de que sempre, siguin quines siguin les circumstàncies, una de somriure i lluitar i no hi ha cap altra opció més que aquesta.
En aquest cas, el d'aquesta darrera novel·la, la història està explicada des del punt de vista de diferents personatges. Però qui són aquests personatges i de quina manera els afecta precisament la guerra?
Bé, els personatges és fonamentalment doncs, una família i les persones que es relacionen amb la família, i el personatge narrador és una dona i com li ha afectat doncs, aquesta guerra. És a dir, que es queden amb moltes dificultats per obtenir menjar, per tenir aigua corrent, per tenir energia. Després, evidentment, hi ha els bombardejos, qualsevol ferida doncs, és un problema. Els nens no poden anar a l'escola. Els homes, doncs, com passa amb el marit d'ella, doncs, acaben anant a combatre i, per tant, també la realitat que viu ell és diferent.
Mm. Per cert, Josep, per la mare d'aquest Premi Vila de Lloseta, però ja endús un parell de parells, tu, de premis. Per una banda, te volien demanar quants endús en total i, per l'altra, com estàs vivint aquest bon moment de qualque manera, perquè significa, no? Avui dia, publicar una obra és complicat, moltes vegades s'ha de passar per aquests guardons, però el fet de veure que no només els premis, sinó el públic, perquè ho deies tu, ja tenia 10 oliveres, està sent molt ben rebut pel públic, haver consolidat de qualque manera la teva trajectòria, supos que és un moment molt dolç.
Bé, he estat anar treballant i no sé, potser quan sigui més gran ja mirarem de valorar-ho, però ara del que es tracta és de treballar i bé, són uns quants premis i crec que és una manera de presentar-te també al públic i de validar-ho, no?
I de quina manera ajuden, podríem dir, aquests premis, el fet de que reconeguin la teva obra amb aquests guardons, a l'hora de posicionar-los davant del lector o a l'hora de poder-los fins i tot publicar?
Jo crec que, com dic, et serveix per validar-te davant del públic. Vull dir que pel lector, doncs, si jo publiqués aquest mateix llibre sense premi, doncs segurament costaria molt més de que el lector es decidís per llegir aquest llibre, no?
Dèiem, però, que aquests llibres van ser presentats oficialment en el marc de les festes de Lloseta, però la setmana que ve tornes a Mallorca, no?, per una nova presentació.
Sí, ho farem en dissabte, que és un dia una mica així especial, però així, en vez de fer-ho cap al tard, ho farem al migdia, a les 12:30, amb una mica de vermut a la llibreria Lluna, el dissabte dia 20, i ho presentarà en Josep Manuel Vidal i Llanes, que encara que viu a Mallorca, és menorquí.
També és menorquí.
Sí, això tot es queda a casa. Sí.
Clar que sí, hi haurà aquesta unió i seguim amb menorquins, tot i no continuem parlant, Josep, però permeta'ns que saludem també l'altre menorquí guardonat enguany a Lloseta, Guillem Benejam, autor de Calç Morta, que ens atén per via telefònica. Guillem, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns avui, menorquins, taula de menorquins avui guardonats. En el teu cas és el primer poemari íntegrament teu que rep aquest guardó que veus publicat. No sabem com estàs vivint aquesta experiència.
Sí, efectivament, és el primer poemari íntegre. Havia tingut un premi aquí a Menorca local i alguns poemes estan publicats també a llibres col·lectius, però poemes en un llibre així, jo tot sol, és el primer. I ho estic vivint d'una forma molt alegre i molt content que sigui així.
Home, és bastant important, no?, que sigui el teu primer poemari íntegre publicat i que el premiïn. En qualsevol cas, Guillem, d'on sorgeix Calç Mort? Qui o què l'inspira?
M'inspira la paraula calç, que l'entenc com a catòctic de calç, no?, la substància lleugera i càustica que ve de la pedra calcària que tenim aquí a Menorca. Però, sobretot, també en el rerefons hi ha el paisatge de Son Fe, que és el mort de Ciutadella, que és allà on anàvem a cuir ametlles i, sobretot, rem, que per això identifico també aquesta vinya i que hi surt moltes vegades durant el poemari. Deia que era aquesta vinya, aquest Son Fe que anàvem amb els avis quan érem petits. Per tant, hi ha un record, una vocació també en el temps de l'infantesa.
Recordo una mica les oliveres també, a Gati.
Exacte, exacte. Aquest paisatge, els menorquins, aquests records, aquesta nostàlgia. Guillem, tu, en el teu cas, qui són els teus referents? A qui has llegit? Qui diries que t'ha inspirat? Perquè al cap i a la fi, un debut com aquest, no?, un primer poemari, deixa veure el poeta que ets, però també deixa veure els poetes per qui has passat, no?
Sí, 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 jo crec que aquests dies veien també les presentacions que havien fet. Sense llegir segurament no hi hauria escriure, en el meu cas, sense lectura no hi hauria escriptura. M'he centrat, sobretot els darrers anys, en una poesia molt més mística, amb autors com José Ángel Valente o Anna Gual, una jove poeta de Catalunya, sí. Però també hi ha un rerefons del poeta Andreu Vidal, de Mallorca, i també poètiques de Jaume C. Pons de Lorda o el gran mestre Francesc Garriga.
Ara deies que sense lectura no hi hauria escriptura. Hi ha molt de lectors que no acaben escrivint, però tu sí que has acabat escrivint i te volien demanar com hi entraràs tu, Guillem, sobretot en el món de la poesia. Des de quan escrius?
Escric, jo crec que des de ben petit, perquè sempre m'ha agradat escriure, però no escrivia poesia. Va ser una cosa que va venir de més tard. I amb el fet d'estudiar filologia catalana, entres en l'estudi de la literatura catalana, però a la universitat te mostren els clàssics només. És molt difícil que te puguin mostrar autors més contemporanis. I va ser, per casualitat, ara ja fa més pocs anys, que vaig conèixer autors, poetes, en aquest cas més joves, com els que alguns que he esmentat, com Anna Nagual, Jaume Pons de Lorda, Pau Vedell, també. I a partir d'aquests autors més joves vaig poder fer una introspecció a la poesia.
Parlàvem de les presentacions de la novel·la guanyadora de Josep Massanés. En el cas de poesia, heu fet com un pack, podem dir, els dos poetes presentau aquests dos poemaris guardonats en guany amb el Premi Vila de Lloseta a Menorca. Guillem, teniu més presentacions per endavant, no? Perquè crec que ja heu presentat tant a Mallorca com a Menorca.
Sí, de fet, vam començar amb la presentació oficial a Lloseta a principis de setembre i després vam venir a Vada Llibres, a Ciutadella, i seguirem amb aquest pack que comentaves, amb aquest duet, en Nacat i Coll, autora de La Crostera, que és qui va obtenir el premi de poesia i Vila de Lloseta també, però de poesia inèdit. I tenim ara programats dues presentacions més. Una que serà dia 2 de novembre a Espai 14, a Mo, i dia 17 de novembre a Rata Corner, que com comentava ara en Josep, també serà un migdia a Palma.
Un altre migdia a Palma. Ara anomenaves en Josep. Clar, jo pensava, clar, tenim aquí aquesta taula d'escriptors menorquins, però tampoc no sabem si vosaltres us coneixiu abans d'haver estat premiats amb aquestes obres, si ha estat arrel d'això que vos heu conegut una s'altra.
Tenim amistats en comú, perquè una illa ja ho sabem, que sempre tenim qualque persona que hi coincidim. Sí. Jo el seguia, la veritat, però personalment no el coneixia. Però va ser a fruit d'aquests premis que sí, com es van conèixer a Mallorca.
I en aquest cas, Josep, com es viu també això d'entrar en contacte amb noves generacions d'escriptors? Perquè en aquest cas, en Guillem Dem és el seu primer poemari, i parlava d'una jove escriptora, Anna Gual, i és més gran que ell, si no m'equivoc. Sí. Supos que també aquest punt, Josep, no, de veure que no només es consolida la carrera d'un, sinó que l'ambient literari creix i les generacions venen fortes.
Bé, només puc dir que coses positives. Realment és molt agradable compartir un premi com aquest de Lloseta, tant amb el Guillem com amb la Cati, perquè transmeten doncs moltes ganes, molta alegria, i a més són dos poetes francament bons.
El que s'hi poden corroborar també amb vosaltres dos és diguem, el bon estat d'escriptura, de l'escriptura feta a Menorca, perquè, clar, se premien a Mallorca dos autors menorquins. Vosaltres també ho sentiu així? L'ambient literari diríeu que és especialment potent a l'illa ara mateix? Josep, si vols començar tu.
No, no et sabria dir. Vull dir, això és de les valoracions. Evidentment, hi ha tota una sèrie d'autors que publiquem més o menys regularment, es van obtenint premis, van sorgint noves veus. No ho sé, serà el temps el que acabarà dient doncs, si realment estem escrivint una petita pàgina de història de la literatura en llengua catalana o no.
Guillem.
Sí, jo crec que també ho diràs temps, però tot i així jo crec que estem vivint un bon moment. Tenim bons novel·listes, un dels quals és en Josep, i altres autors que també l'acompanyen, sobretot en el camp de la novel·la, però tota la poesia també hi ha bons escriptors, i per què no també qualcun del teatre, que també costa més. Per exemple, tenim el Premi Mort, que l'altre dia n'estava xerrant, i també fa pensar que hi ha un bon clima cultural i literari a Menorca.
Sí.
I en aquest cas, avui parlant d'aquests premis Vila de Lloseta de novel·la i de poesia que han partit cap a Menorca, el de poesia inèdita, com dèiem, ha estat precisament per una llosetina, però en tot cas amb aquesta relació amb l'àmbit literari i també la relació amb Menorca, perquè en aquest cas, Josep, donant per menorquí, dus molts anys residint allà, vosaltres dos de quina manera vos inspira, teniu aquesta relació, no? En Guillem deixava ben clar que, per exemple, en el seu poemari és ben present la relació amb l'illa.
Bé, en el cas d'una història com la meva era difícil.
No, en aquest concret, evidentment.
No desvetllaré com, però per exemple, no, però per exemple, en aquest llibre sí que surt Menorca, no?
Cert.
I amb tots els llibres d'alguna manera hi acaba sortint a vegades, és l'escenari principal, a vegades un escenari accessori. I bueno, ho he dit moltes vegades, a mi m'agrada aquest espai per la seva tranquil·litat i també una mica per aquest element rural que té, que està lligat amb això que dèiem de les oliveres i que et fa una mica estar lligat amb la terra i amb allò que és real, no virtual.
Guillem?
Sí, perdona, ara no.
Sí, Guillem, no, demanàvem per la relació amb Menorca, que tu ho deies al principi, que en aquest cas, en aquest poemari, no es pot desvincular dels paisatges que t'han envoltat tota la vida, no?
Sí, no, ara no ho sentia prou bé, però ara sí. Sí, efectivament, Menorca hi és present i és el context en què s'emmarca, vulgui o no, sempre hi ha estat present i en el poema et surt. Sí. El context principal et somfa, que és allò que comentava d'aquestes tanques al nord de Ciutadella que venen dels avis, de família.
Clar, aquest és un premi que heu guanyat, que vos ha permès publicar aquestes obres, però també el que voldríem saber és si ara mateix estàu preparant qualque cosa, estàu escrivint. Clar, en Josep, amb la trajectòria que du, donant per fet que té més d'una cosa oberta, Guillem, en el teu cas, ara mateix, vas escrivint poemes, ja tens un poemari, una idea de conjunt planificada, o encara ara estàs gaudint d'aquest primer castret?
Estic fet un pot de cada sempre que puc, perquè és difícil, eh? Trobar un moment per poder dedicar-te a llegir i escriure és difícil. Però bé, a poc a poc, i sense frissar i sense córrer, anar llegint i escrivint, perquè una cosa d'ús altra, el que comentava abans, jo quan llegeix m'agraden ganes d'escriure. Si hi ha una temporada que no llegeix tant, coincideix en que no estic tant. Tinc alguns poemes publicats i, bueno, sense frisar, a poc ja sortirà alguna cosa.
Poc a poc i bona lletra, mai millor dit, eh?
Sí.
Per tant, no t'estableixes, diguem, aquesta disciplina que molts escriptors se posen com una rutina de dir no, he d'escriure 2-3 hores cada dia perquè l'inspiració arriba fent feina, no és això, no?
Sí, no, i que el dia també no té més hores, ja ho voldríem, que en tingués més, ja m'agradaria,
però
faríem més feina. I com que me dedico a la docència, du moltes hores de feina i l'escriptura, la veritat que és una afició i quan ja tens bé, i si ve bé, i si no, ja arribarà. Vull dir que no és un problema, tampoc.
Clar que sí, també s'ha de veure així, s'ha de deixar arribar. Josep, en el teu cas, en quantes històries dus dins el cap ara mateix?
Unes quantes. Bé, ara estem amb això de presentació i després també vaig guanyar andratge a finals de juny.
Sí.
Llavors, cap al març-abril també s'haurà de presentar el llibre. I bé, i ara estic treballant en una novel·la que, bueno, sempre allò que estàs treballant et fa molta il·lusió, no? Perquè si no ho faries. I bé, ho tinc bastant avançat, no?
És a dir, que per aventura la veurem prest, arribarà a les nostres mans aviat.
La que estic fent ara no se sap, perquè com que jo estic aficionat amb aquests dos premis, doncs depèn dels jurats. No sempre es guanya la primera, com a cas de Llucet.
També és cert, i s'ha d'anar provant, i s'han d'anar fent correccions o no, i s'ha d'anar a participar a diferents guardons i certàmens, perquè no sempre és allò que el jurat cerca, o allò que el públic o que l'editorial necessita. En qualsevol cas, són molt de factors. El que sí sabem és que aquestes dues obres han estat guardonades enguany amb els Premis Vila de Lloseta, la novel·la Jo tenia 10 oliveres i El poemari Calç morta, que recordem, els dos premis de poesia, també La crostera, seran presentats dia 2 de novembre a Mou i dia 17 de novembre a Palma, i aquesta novel·la Jo tenia 10 oliveres, dia 20 d'octubre, també serà presentada a Palma. Josep Massanés, guanyador del Premi Novel·la d'enguany Vila de Lloseta, gràcies per atendre'ns avui, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
I fins ben aviat, quan hi hagi un altre premi, segur que tornem a parlar i serà aviat, esperem. Guillem Benejam, poeta i Premi Poesia 2018 de Vila de Lloseta, gràcies també per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos.
I també, fins ben aviat, tant de bo puguem celebrar un altre premi o un altre poemari.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people, and if you're home, give me your hand and I'll hold it. People, help the people, nothing will drag you.
Són les 5:44, seguim en directe al Múltiplex d'IV3 Ràdio amb La mirada posada a la comarca de Llevant, tot d'una actualitzar amb la informació, tot d'una ens situam allà amb els companys i ens fan arribar les darreres hores, però ara, Margalida, fem un tèntol, una aturada musical.
Una aturada musical, però amb una temàtica que és aquella que està passant en concret en el Llevant de Mallorca, gent que ajuda a altra gent, és el títol d'aquesta cançó de Birdie, People Help the People.
Múltiplex, amb Sergi Marcos. de dilluns a divendres de 3 a 6, múltiples, a IB3 Ràdio.
Darrers minuts d'aquesta edició d'avui dijous 11 d'octubre del Múltiplex. Avui aquesta tercera hora una mica diferent a l'habitual, que els oients més fidels segur que és la dels entusiastes, l'hora cultural. Avui també combinem la informació que arriba des del Llevant de Mallorca. Tot una connectar amb en Son Carrion i el nostre company Marc Ferrat, però abans volem recordar algunes informacions de servei i aspectes interessants a aquesta hora, qüestions relacionades amb la gestió de l'emergència. Cati Margalida.
Sí, com per exemple que tot i la demanda d'alguns veïnats de Sant Llorenç, el servei d'emergències de l'U2 recorda, insisteix, per demà divendres està coberta la quota de voluntaris, però segueix obert aquest telèfon 012 per a aquells que vulguin contribuir de qualque manera durant la resta del cap de setmana.
Sobretot per demanar hores ja, perquè ho coordinen des d'allà a partir de dissabte i diumenge. El que sí necessiten, però, són voluntaris a Sillot, no a Sant Llorenç, però si teniu ganes d'ajudar, hi ha diversos hotels que necessiten mans per treure tot ese brutó que s'ha ficat de dins. També recomanen que aneu en la roba adequada i que dugueu graneres i pales perquè ells tampoc no disposen de tot aquest material. Per tant, les persones que se desplacin si poden dur material per ajudar a fer net també molt millor.
I precisament una altra manera de fer arribar aquest material és la iniciativa que han establert la Creu Roja i la MIPA del CEIP Son Ferriol, el casal de barri de Son Ferriol, que és el carrer Sant Joan de la Creu, s'hi poden dur avui fins a les 8:30 del capvespre i també demà des de les 9:30 fins a la 1:30 de les 4 a les 8, tot aquest tipus de material per organitzar la recollida d'utensilis de neteja, graneres, fregones, poals que recorden, no importen siguin nous, no reclamen altres tipus d'objectes o menjar, sobretot utensilis de neteja al casal de barri de Son Ferriol.
I si no teniu temps per anar a ajudar però voleu col·laborar d'alguna manera, també heu de saber que l'Ajuntament de Sant Llorenç ha informat que ha obert un compte corrent a la Caixa per fer-hi aportacions econòmiques per tots aquests damnificats. Un compte que la pròpia Caixa Banc ha fet ja una primera donació de 18.000 euros.
Seguim en aquests 3 dies de dol, decretats oficialment que varen començar ahir a les 12 de la mitjanit. 3 jornades de dol, dijous, divendres i dissabte, arreu de les Illes Balears. Els ajuntaments de diferents municipis han suspès actes previstos de caire més lúdic entre avui i dissabte. Ho han fet el Gaida, ho han fet el Cúdia, ho han fet a Cap de Pere, ho han fet a la colònia de Sant Jordi.
Efectivament, la Fira de les Oportunitats, que estava convocada per aquest cap de setmana, queda finalment suspesa.
El concert de Joan Miquel Oliver de presentació dels dies també l'han suspès.
Exacte, i moltes més, pentura, de les que ara mateix no tenim el detall, però que és lògic que s'hagin suspès. El telèfon del Consorci de Compensació d'Assegurances, als afectats. Els recordam novament, 902-222 665 i 952-367042. Però ara és moment de tornar a aquest punt de connexió que vos dèiem a Son Carrió. On continuen de manera molt intensa les tasques de recerca, sobretot d'aquest petit de 5 anys que ha cercat des de primera hora de la tragèdia. Allà, Son Carrió i els nostres companys Toni Cardell i Marc Ferrà. Marc, bon dia.
Bon dia de nou.
Bon dia. Ara, quina és la informació la que pot aportar a aquesta hora?
Sí, la situació és semblant a la que vos explicava ara fa uns minuts. Segueixen centenars de persones batent, diguéssim, el torrent, aquest torrent de ses planes que passa per Son Carrió i que acaba fins a Sillot. Som precisament a la sortida del poble de Son Carrió. Aquí on ens trobem nosaltres? Hem d'explicar que les tasques que vos explicàvem de que amb un pal, amb una canya, intentar tantejar cada pam de terreny ha quedat un moment aturada i han passat a l'acció els cans, tant dels bombers de Mallorca com també els cans de la UME, de la Unitat Militar d'Emergència. Són cans especialistes en cercar persones. El que ens explicava un membre de la Guàrdia Civil és que li han donat un tros de roba de l'infant desaparegut i el que està intentant fer sobretot cercles, anar tancant cercles per intentar trobar un punt on hi pugui haver alguna pista o algun senyal. Com un guàrdia civil amb el que parlàvem fa uns minuts, quan li demanava si havien trobat alguna pista o un algo, deia, bueno, hi ha pistes que anem trobant, els cans van fent, però que al final m'utilitzava aquesta expressió d'encontrar una aguja en un pajar, perquè sí que és cert que potser en qualsevol moment hi pot haver un indici, però és tot molt, molt complicat, és una feina molt lenta i que continuen fent aquí a hores d'ara membres de la Guàrdia Civil, de la Unitat Militar d'Emergències desplaçats des de la península, també els membres de busseig d'aquest cos de la Guàrdia Civil i veïnats i veïnades de la zona que s'han bolcat i que segueixen amb canyes que agafen del mateix torrent intentant comprovar pam per pam tota la zona del torrent.
Amb la dificultat que suposa, imaginant també l'acumulació, la mescla de materials de fang, fins i tot per l'olfacte d'aquests cans, no?, especialitzats, també això sí, implica una dificultat afegida.
Clar, també ens explicaven que són cans que duen moltes i moltes hores fent feina, també que poden patir un cert estrès, que evidentment l'efectivitat, com més hores que fan feina, tampoc ja no és tant al 100%, però continuen treballant també els cans. Ara el de Bombers de Mallorca, el de l'UME, també ho faran, ens explicava, supos que en els propers minuts, i podeu sentir de nou aquest helicòpter de la Guàrdia Civil que va passant d'un costat a l'altre per damunt nostre. També hi ha una retroexcavadora petita que ha estat una bona estona moguent terra i sobretot traient moltes restes d'arbres, perquè el que vos explicava abans, sobretot hi ha moltes acumulacions de restes vegetals molt compactes, sobretot quan s'han trobat un pòster d'electricitat, un arbre que ha aguantat la riada, i d'on aquest punt s'ha anat compactant vegetació i vegetació amb la força de l'aigua, i potser trobam un metre de vegetació que els membres de l'UME, per exemple, ara amb una xapeta intentaven rompre els arbres per poder comprovar que dintre d'aquesta vegetació no hi pugui haver cap pista de l'al·lot que a hores d'ara continuen cercant.
Marc, duen tot el dia amb aquest dispositiu en marxa. Sentim com des tot aquest renou d'aquests helicòpters, d'aquesta maquinària. No sé fins quina hora està previst que continuï aquest dispositiu obert. Supos que mentre hi hagi llum hi haurà tota aquesta gent fent feina, no?
Sí, supos que al llarg del vespre, d'aquest darrer vespre, podem dir, sí que es va quedar un grup important de membres de l'equip d'emergència que treballa, que evidentment n'hi ha de tant de Guàrdia Civil, policia local, etc. Eren més de 600 membres. De cara avui cap vespre encara no sabem quin serà l'operatiu que continuarà les tasques. Per exemple, els helicòpters ja de nit sí que és cert que s'han de retirar, que no poden continuar la seva tasca. I ara ho veurem, a veure quin és l'operatiu que estableix l'U2 de cara avui vespre, tot i que sí, com explicaves, ja duen moltes i moltes hores de feina. A més, és una feina que s'ha de fer molt pam per pam, molt concreta, i seguim pendents en aquest punt a veure si en qualsevol moment hi ha una novetat també explicar-la aquí a IB3 Ràdio.
Marc, t'escoltem perfectament, tot i aquest renou dels helicòpters que estan allà operant també, enlairant-se, aterrant, movent-se en funció de les necessitats d'aquest dispositiu de recerca, un so que ens entrava de forma nítida a través dels micròfons d'IB3 Ràdio.
Aquest punt on ens trobam, ja vos ho explicava abans, estem a un centenar de metres del poble de Son Carrió, a un centenar de metres d'un pont on es va trobar el cos sense vida de la mare d'un dels desapareguts, que el que s'està cercant hores d'ara. També avui, quan a la primera connexió ho explicàvem, hem trobat la maleta, que és d'un dels germans del germà, que sí que va poder salvar-se del que encara hores d'ara continuen cercant.
És una mica una situació que ens té a tots pendents, perquè no pinta bé. Però bé, han de ser curosos i que els fets puguin ser explicats quan pertoca, i per això hi ha el company dels serveis informatius, Marc Ferrà, allà, i aquest equip d'IB3, i la darrera hora serà els pròxims espais informatius. Recordeu l'edició de l'informatiu vespre també a partir de les 7. Marc, moltíssimes gràcies i bona feina.
Seguim aquí pendents i en qualsevol novetat demanant pas.
Perfecte, fins d'aquí una estona i bona feina, com dèiem. Nosaltres anem tancant edició, Cati, Margalida. Demà hi tornem, però.
Demà seguirem aquí, sí, efectivament.
12 d'octubre, però hi ha múltiplex i també estarem aquí informant i fent companyia.
I també serem allà, precisament, per seguir informant de qualsevol novetat.
Serem a Sant Llorenç, els punts d'interès que siguin necessaris. Adéu, Margalida.
Adéu, fins demà.
Adéu, Cati.
Adéu i fins demà.
Gràcies a tots, com sempre, per escoltar-nos. Salut i fins demà.